la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana tindrà les seccions habituals, les notícies, el Sabies que, les galeries dels experts, els parcs urbans de Catalunya, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, on avui hem convidat la Lídia Argilés, de la Protectora d'Animals de Lleida. Tot com sempre ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i amb un fragment per acabar de l'encíclica del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Toni Huguet. Doncs comencem notícies. L'ensenyament espanyol avança dins del respecte pels animals. El 13 de novembre, la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats va aprovar la nova llei d'educació obligatòria a Espanya, on s'ha inclòs l'empatia pels animals en el currículum de l'ensenyament obligatori, que engloba tres etapes educatives: la infantil, la primària i l'ESO, l'etapa compresa entre els 3 i els 16 anys. S'han assolit diversos avenços en aquesta nova llei d'educació. Els principals són la formació en valors que propiciïn el respecte cap als éssers vius i els drets dels animals, el coneixement i valoració dels animals més propers per afavorir l'empatia amb ells i la seva cura, el descobriment de l'entorn i dels éssers que hi conviuen i el respecte envers el medi ambient, en particular la consideració dels espais forestals i el desenvolupament sostenible. Des de l'ADA celebrem aquesta notícia. Incorporant l'educació tots aquests estris necessaris, fomentarà les futures generacions reconèixer els drets dels animals com a éssers sensibles que són. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atura, de moment, el pla urbanístic de Cal Trabal, a l'Hospitalet de Llobregat. Després de 12 anys de reivindicacions, la plataforma veïnal i ecologista No Més Blocs ha aconseguit aturar el pla director urbanístic Gran Via Llobregat, que amenaçava amb la destrucció de Can Trabal, el darrer espai agrícola que queda al terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat. Aquest projecte preveu la construcció de 26 gratacels per a ús comercial i residencial no permanent, és a dir, inclou hotels, oficines i locals comercials, i preveu també el soterrament de la Gran Via a l'alçada del barri de Bellvitge. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acceptar el recurs presentat per l'Hospitalet en Comú Podem, que demanava l'aturada del pla aprovat el març del 2017 pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Finalment, el Tribunal l'ha declarat nul de ple dret per vulneració del principi de jerarquia normativa i per una manca insubsanable de competència. La sentència afirma que hauria d'haver estat l'Àrea Metropolitana de Barcelona i no el Departament de Territori i Sostenibilitat l'entitat encarregada d'aprovar el pla urbanístic. En resposta a la sentència, Núria Marín, l'alcaldessa de l'Hospitalet, ha informat que des del consistori tenen la intenció de presentar un recurs de cassació, perquè assegura que es tracta d'un projecte molt important per la ciutat i pel conjunt del país. Davant els controvertits projectes urbanístics del consistori, des de l'any 2008, la defensa del patrimoni natural i cultural de la ciutat ha creat xarxes de suport entre col·lectius veïnals i entitats ecologistes. Seguim. Seprona desarticula una xarxa de traficants d'animals salvatges. El SEPRONA, el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil, ha detingut a diverses ciutats de l'Estat 21 persones integrants d'una xarxa internacional dedicada a la cria i a la venda d'espècies animals protegides. Entre els animals rescatats s'han trobat més de 300 espècies de tortugues i llangardaixos procedents majoritàriament de països de l'Amèrica del Sud. Espanya era la porta d'entrada d'aquest tràfic il·legal que després es distribuïa per Europa. La xarxa utilitzava documentació falsificada per al·ludir els convenis internacionals de protecció dels animals, aprofitant el buit legal d'alguns països, i amb la col·laboració de veterinaris sense llicència, els implantava xips d'identificació. L'últim pas era contractar passatgers per amagar els animals dins dels seus equipatges. No és el primer cop que tenim notícia d'aquest tràfic il·lícit i de la mortalitat que això suposa. Des de fa temps se sap que el tràfic d'animals i de plantes és el tercer més lucratiu del món. S'estima que només és superat econòmicament pel tràfic de drogues i pel tràfic d'armes i que en moltes ocasions utilitza les mateixes xarxes de distribució i de venda. I aplicació per denunciar maltractaments d'animals. Una aplicació per dispositius mòbils, AlertCops, del Ministeri de l'Interior, ha incorporat una nova icona que permet comunicar immediatament a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil els casos de maltractaments a animals. Quan es prem aquesta icona a la pantalla, els usuaris poden escollir si desitgen comunicar la denúncia a través d'un missatge de veu o bé a través d'un missatge escrit. També s'hi poden adjuntar fotos i vídeos. Aquesta aplicació, pels qui esteu interessats, es pot descarregar al web a alertcops.ses.mir.es/mialertcops. Repetim, alertcops.ses.mir.es/mialertcops. El maltractament animal ha estat tipificat com a delicte en l'article 337 del Codi Penal. Recordem, d'altra banda, pels qui no sigueu seguidors de les aplicacions tecnològiques, que les denúncies per maltractament animal es poden presentar també a les entitats següents: a un agent de l'autoritat de l'indret on hagin succeït els fets, és a dir, policia local, autonòmica, nacional o SEPRONA, a l'ajuntament pertinent, al jutjat d'instrucció de guàrdia o bé a la Fiscalia de Medi Ambient.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser utilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. 1 milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què els rius porten aigua quan no plou?
Una aportació d'aigua important per als rius és el desglaç. però aquest només té sentit a la primavera, quan les temperatures augmenten i es comença a fondre la neu de les muntanyes. Què passa la resta de l'any? A l'hivern quan la neu no està a les muntanyes o a l'estiu quan ja directament no en queda? Curiosament, la resposta seria que l'aigua ve de sota terra. Quan plou, el sol actua com una esponja. Absorbeix l'aigua i la reté. Quan ja no li cap més, comença a escórrer-se per la superfície i desplaçar-se cap al riu. Si el sol està nu, sense fullaraca, arrossega terra i sorra i llavors arriba al riu amb molt fang. A més, si el sol és poc porós, l'aigua viatja ràpidament fins al riu, però marxa amb la mateixa rapidesa, perquè no pot filtrar-se. Per exemple, a les zones urbanes el ciment no absorbeix l'aigua i per això es formen grans inundacions. L'aigua que havia quedat retinguda a l'esponja es va filtrant poc a poc fins a zones més permeables on s'acumula, que són els coneguts aqüífers. La diferència la marca la vegetació. Quan hi ha arbres, les arrels ajuden a mantenir el sòl i augmenta l'efecte esponja. L'aigua s'acumula ja a les primeres capes, no viatja tan ràpid fins als aqüífers i va arribant poc a poc al riu, mantenint una quantitat constant al llarg de l'any.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Mentre al Brasil triomfava la samba i la bossa nova davant dels Vinícius de Moraes, Jorge Alberto, etc., també existia un altre vertent completament diferent que s'inclinava per la música suau, melòdica i romàntica. Aquest fenomen tenia un nom. El nom era Roberto Carlos. Nascut a Espírito Santo, una ciutat de Brasil, cantant i autor, acaparà completament una franja de fans que el feren conegut a tot el món i un verdader ídol popular, especialment a tot el continent americà de nord a sud. Són tantes les melodies agradables d'escoltar que escollir unes poques és difícil. Escolteu, doncs, ara El gato está triste y azul i Lady Laura.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir porque mis ojos una lágrima si amar es errado, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. La 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 la.
A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción. En momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú
me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura.
Temps per a l'entrevista aquí a La Veu dels Animals i la Natura, un programa dirigit, presentat per la gent d'ONG ADA. Escolteu Ràdio Estel, amb cobertura al Principat de Catalunya, també a les valls d'Andorra. I avui parlem amb la Lídia Argilés. Lídia, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La Lídia és la presidenta de la Protectora d'Animals de Lleida. És un centre que està entre Lleida i Alpicat, per fer-nos una idea, camí de la Mariola, i és un centre que porta ja més de 25 anys treballant. Lídia, no sé com vau començar aquesta gran feina, aquesta llarga feina, ja que porteu a sobre.
Bé, jo, a veure, sóc la fundadora de les dues protectores de Lleida. Aleshores, la primera que vaig fundar vaig estar uns 5 o 6 anys, i llavors al canviar la junta, pues jo em vaig retirar, i després vaig fundar la meva dins del mateix terreny meu, farà 25, uns 25 anys, una coseta així, I així vaig començar, amb el terreny meu, una caseta feta d'obra, de mala manera, tot el que podíem fer nosaltres. Llavors, claro, jo al deixar l'altra protectora, claro, és normal, vaig deixar tots els socis, ho vaig deixar tot per ells, perquè, claro, és normal que havent animals allà, pues, se tenia que portar un manteniment dels animals i continuar la tasca que jo havia començat. I a la meva, se pot dir, aquesta segona, pues, vaig començar de zero. Sense ni un duro, perquè tot s'ha de dir, perquè som molt pobreta, però bueno, tenia un motor molt principal, el motor del meu cor. Vull dir que jo per ells, posar tota la meva vida per ells, viure les 24 hores amb ells.
Ara parlarem una mica de totes aquestes afectacions, també econòmiques, faltes de finançament, recursos que pateixen totes les protectores, n'estem parlant aquí també al nostre programa, però abans parles del cor, com va sortir, és a dir, aquest cor d'on surt? Vas observar un augment d'abandonaments, per exemple, aquí a la ciutat de Lleida, o tenies ja una relació propera amb animals, o per què va sortir aquesta idea?
Jo se pot dir que jo ja vaig nàixer amb aquest problema, no amb aquest problema. Molts dirien que és un defecte, jo dic que no és un defecte, és que jo era petita, el primer salvament que vaig fer, bueno, no és que va ser un miracle, però va ser quan jo tenia 9 mesos.
9 mesos?
Imagineu-ho, sí, imagineu-ho, una cosa molt rara. Aleshores jo vaig veure un gat que estava patint, em vaig sentar a terra, mal, i que no em mullia d'allà plorant, que volia que salvessin el gatet. Vull dir, per en aquest camí vaig començar. Després, claro, vaig seguir, vaig marxar a viure a França, vaig estar uns anys a França, i allà pues, me van educar encara més amb el cor envers els animals. Vull dir, va ser una lliçó excepcional, bonica, que sempre el porto a dins meu. Aquells anys viscuts allà, amb el respecte que tenen, bueno, tenien, ara no ho sé, però tenien un respecte als animals, això em va xocar molt. Aleshores, quan jo vaig vindre aquí, una altra vegada a Lleida, amb 13 o 14 anys, vaig vindre amb un gos i vaig tindre molt males experiències, perquè vaig conèixer el que era la típica canera municipal, mal, on els gossos no els tractaven bé. Els tractaven, però a lo grande, donant-los cops i de tot. I així pues, ja vaig començar. Als 13 o 14 anys em vaig endur una bicicleta de França amb unes cistelles que portava el cantó, i anava per la horta de Lleida, recollint els gossos abandonats, els tenia a casa, els banyava, els donava de menjar i els trobava a casa. Pues això va anar creixent, i claro, tu també vas fent anys i vas agafant una miqueteta més d'experiència i et vas espavilant més.
Per tant, és una vocació de tota la vida i que té mèrit també perquè bé, és una feina voluntària al llarg de tota la vida, aquesta estima també pels animals i especialment per aquesta problemàtica que ara en parlarem, però també no deixa de produir-se, que és, per exemple, l'abandonament i que fins i tot en aquests 6 mesos especialment de crisi doncs s'ha produït també i s'ha incrementat en algunes localitats de Catalunya. Lídia, aquesta protectora que porta ja més de 25 anys d'història, teniu ara mateix capacitat, com dèiem, per uns 250 animals, però n'esteu encabint més, no? Dels que fins i tot té...
No? En aquest moment no, perquè, claro, sí que tinc molt avisos de voler entrar gossos, perquè me posen unes excuses molt tontes, ¿vale? Que si tenen al·lèrgia, els crios, que si no poden arribar a final de mes, vull dir, així han canviat de pis, vull dir, unes excuses que no entren ni surten al pobre animal. Aleshores, el que jo faig és una dosificació d'entrades quan venen d'una casa particular i llavors primer pregunto si porten xip, sé que si porten xip no l'abandonaran, aleshores, pues claro, aquell gos entrarà quan hi ha una situació més bona a la protectora. Quan jo veig que hi ha una situació que pot entrar ell i el gos i pugui estar gaudint, que no sigui per ell un càstig entrar en un centre, pues llavors és quan entra. Llavors, sobre els gossos abandonats, pues aquí a Lleida pues hi ha el CAC del Segrià, que treballa, que és de l'Ajuntament. Llavors hi ha una altra protectora, que és la que jo vaig fundar la primera vegada, que és la del Segrià, i la meva. I vull dir, entre tots ho anem engullint una miquetona.
Que diria que estan bastant juntes, oi? Esteu més o menys cap a la mateixa zona.
Sí, pobres veïns.
Són veïns.
Sí, quasi tots estem al mateix lloc. Són uns sants, els veïns que tenim, eh? La veritat és aquesta.
Sí, bueno, llavors és una manera també de poder col·laborar una mica entre vosaltres. Com dèiem, la vostra tasca, per tant, es focalitza, com moltes altres protectores, en recollir aquests animals, en identificar-los, també en esterilitzar-los, en vacunar-los, sí, en oferir-los tractaments quan és necessari, no?
Bueno, venen molts gossos tocats, eh? Venen molts gossos tocats. Jo dic tocats perquè no han sigut tractats adequadament. Aleshores, venen aquí amb unes neures que és molt difícil de que ho superen. No es costa bastant temps. Vull dir, últimament m'han entrat 2 o 3 gossos una mica així tocats per culpa de l'home, de que no l'han tractat gaire bé aquests animals. I quan proves de fer una adopció o d'un acolliment, perquè nosaltres sempre primer fem un acolliment per estar més segurs, aquest gos té una altra manera de reaccionar, o d'escapar, o, bueno, que no és una mica difícil.
És un problema important, a veure, és una afectació important, no? Perquè una cosa són malalties físiques, que es poden curar mitjançant alguns medicaments, vacunes, el que sigui, a nivell veterinari, però, esclar, aquests problemes de comportament, diguem-ne, que són induïts pel tracte que hauran rebut, no?, per part d'algun propietari, d'algun altre ésser humà, com se solucionen?
Pues mira, amb molta paciència, hi ha molts gossos que ja són irreversibles, que no pots fer res per ells. I vull dir, comencen aquí la vida i l'acaben, com que es diu, quan arriba un moment de que la vida se li ha acabat, perquè s'ha fet vellet, i continuen estant així, no sé, és que no podem solucionar-ho. Aquí ha vingut moltes vegades educadors canins i nos han volgut ajudar. I ells mateixos han dit, és que aquest gos, és que no hi ha remei, és que no podem fer res. Pues bueno, pues mira, pues continúa estando a la protectora y el día pues que es, per falta, no sé, perquè tots tenim un calendari de vida, pues bueno, sentint-ho molt perquè aquí no practiquem l'eutanàsia de cap manera. Aunque te vinguin els gossos així una mica neuròticament tocats, no practiquem l'eutanàsia.
Que és una cosa que cal remarcar i que recordem que ara és una mica més evident, però que fa uns anys no era tan evident i que la majoria de protectores, fins i tot de centres d'acollida, doncs feien aquesta pràctica que bé, que és absolutament criticable des de tots els punts de vista.
Jo la veritat no he practicat mai, eh? Mai. Uh-huh. A veure, jo practicaré l'eutanàsia amb un gos que me diu el veterinari, aquest gos és que només fa que patir i no pot tirar endavant. No tirarà endavant i només fa que patir. Uh-huh. Aleshores, llavors sí, eh?
Recordem que escolteu La veu dels animals i la natura, Ràdio Estel, i que esteu escoltant la Lídia Argilés, que és presidenta de la Protectora d'Animals de Lleida, una protectora que està molt a prop de la Protectora d'Animals del Segrià i que són a la zona d'entre Lleida i el Picat, en concret el camí de la Mariola, i que parlem una mica de com funciona aquest centre. I també volia incidir especialment si us ha afectat aquesta crisi que vivim fa 6 mesos a nivell de recursos, sobretot, a nivell de recursos i a nivell d'animals potser abandonats, que no sé si n'heu copsat més o no.
Aviam, sobre recursos estem a zero. La veritat és aquesta, perquè la nostra protectora està basada en donacions de la gent. Què passa? A part de les donacions que recibim de la gent, també sempre fiquem taules informatives a Lleida i sempre la típica guardioleta allà, que la gent passe, doni algun dineret, i tot això ens ajuda. Sempre hem fet una taula informativa tots els mesos i així ens ajuden. També fèiem recollida de pinso, cosa que ara tampoc se pot fer. Què fèiem més? La Fira de Sant Miquel també hi anàvem i ens ajudava moltíssim, perquè hi havia ja les persones que després de tants anys anant a la Fira de Sant Miquel pues sempre passaven a saludar-nos i sempre pues compraven la típica loteria o parlaven amb nosaltres i feien donacions.
Hi havia l'esdeveniment Mascota'm, no? Es diu així, dins de la Fira de Lleida també.
Ara no la fan ja no la fan. Ja portem uns anys que no la fan, perquè va haver problemes i ja no la fan.
Que era també un dels llocs importants perquè la gent pugui prendre doncs, una mica més d'empatia, també, oi?
És que, claro, és el que falta és que des dels nens, des de petitons, els hem d'ajudar a que comprenguin el món animal i a preservar la natura i tot. És el que hem de fer, els hem d'ajudar. Perquè quan una persona ja és gran, a vegades aquí me venen gent gran, que quan els dius, bueno, no, aquest gos s'ha d'esterilitzar, i te miren amb una cara, volguem dir, per què? No sóc jo, no m'han esterilitzat pas a mi. Jo a vegades els dic, pues potser convendria sí, perquè amb aquest pensament, i la veritat, anem educant-los a poc a poc, però costa. A mi aquí me venen col·legis, a vegades, a fer visites als gossets.
Sí, i bueno, instituts de Mollerussa, de les Borges Blanques, oi, també, que venen bastant sovint.
Sí, i escolta, i els nens, escolta, te pregunten més que els grans, vull dir, te diuen, no, hi ha aquest gos que li passa i això. Hi ha molts nens pues, que marxen plorant perquè, claro, tenen un sentiment fenomenal. En canvi, altres pues, te comencen a preguntar, i aquest, què li ha passat? Vull dir, s'interessen pels animals i, bueno, i després te ho diuen. Jo no abandonaria mai cap gos, mai. Vull dir que ja comencen, ja de petits, a tindre aquest xip renovat que nosaltres, bueno, molta gent de la edat nostra pues no va tindre l'ocasió de renovar.
Una tasca també molt important que fa aquest centre, que feu vosaltres, que és aquestes visites d'instituts, aquesta incidència en l'educació, i parlaves també de l'esterilització, no? Recordem, i fem un recordatori també als oients, que l'esterilització és recomanable des de totes les protectores perquè no, ni provoca dolor, no modifica tampoc la intel·ligència, coses de vegades que es qüestionen, no? Evita també fugides durant el període de zel, o millora també la convivència amb altres animals domèstics, igual que el tema de la identificació, és a dir, un animal s'ha d'identificar, però actualment només el 30% de les mascotes porten xip a Catalunya, una cosa que està regulada per llei i que ajuda a la identificació i, per tant, evitar aquests abandonaments o que l'animal, el gos, el gat, doncs després hagin de quedar a mercè de qui sigui i no puguin tornar al seu propietari.
És que la identificació és lo fonamental, a part de la esterilització. Vull dir, ja me sembla que ningú pot anar a buscar cap gos que no estigui esterilitzat o amb l'ordre d'esterilització, amb cap protectora ni amb cap. Me sembla que és obligació ja tot això, que per evitar els abandonaments, vull dir, sobretot el xip per si es perden. Nosaltres aquí a la protectora, a part de fer l'acolliment, el que fem és que marxin tots amb el xip, la veritat és aquesta, i a més li col·loquem un GPS, fixa't tu. Per què? Perquè la persona que s'endú aquell gos d'acolliment no té l'experiència, potser, d'una altra persona que hagi tingut un gos. I aleshores, pues mira, a vegades contesten el telèfon, el gos se li escape, i després tu estàs dies buscant-lo per rescatar-lo. Llavors ara hem arribat a l'opció de que cada gos que marxi de la protectora amb acolliment se n'anirà amb el GPS per poder localitzar. I això passa, pues, un 25% de gossos que adoptes o que s'enduen d'acolliment, molta gent, per falta d'experiència, els perden. No és que els abandonen, els perden. Val?
Sí, sí, és per tant una altra de les mesures també necessàries. Recordem que també podeu col·laborar amb campanya de 5 euros, diguem-ne, els podeu fer socis ara mateix de la protectora d'animals de Lleida.
Oi, i tant. Ja. Això també, dels socis, pues, hem tingut un baixón enorme, perquè, claro, hi ha molta gent que s'han quedat sense feina, aleshores, què passa? Pues, el primer que se'n va és el de soci de aquest soci deia alguns llocs, pues, també no es toquen nosaltres, la veritat.
I que també necessiteu voluntaris, especialment per netejar el recinte, per donar de menjar, per medicar, sí, per passejar gossos, aquestes visites, com dèiem, també d'instituts, i que també podeu comprar doncs, alguns materials de merchandising, diguem-ne, que teniu vosaltres a disposició, sí, també, que podeu visitar la pàgina web que ara direm, com imants, com xapes, com portamonedes. I atenció, també hi ha una iniciativa bastant important, que és aquest Arte Solidario, no? Que són retrats que podeu fer amb els vostres animals de companyia.
Sí, també, també. Vull dir, amb una fotografia et poses el enllaç i ja està.
De l'artista Juan Cáneva, que ja fa temps que col·labora amb vosaltres, diria.
Sí, tant, fa molt temps, fa molt temps. I també el que fem nosaltres són unes xapes, vale, per ficar a la nevera o per portar-ho a la samarreta, amb la foto del teu gos. Si a mi m'envien la foto del gos que volen, que els hi fem una xapa, sigui per la nevera o sigui per portar-la damunt, doncs nosaltres els hi farem.
Perfecte. Doncs bé, recordem aquestes vies de contacte també de la protectora d'animals de Lleida, Lídia. No sé quines, a part de la pàgina web, també quines altres vies de contacte té la gent per poder col·laborar o per poder informar-se més.
Tinc el Facebook, que és Protectora Animals Lídia Argilés, o bé tinc un altre Facebook, que és Adopcions Lídia Argilés.
Sí.
I bueno, ja hi ha tota la informació i ja per fer-te soci i tot.
I també la pàgina, el correu electrònic diria que és protectoranimalslidiaargilés@hotmail.com.
Sí.
Val.
Posen al Facebook, per exemple, i cliquen en qualsevol notícia, allà els hi surt també el nostre mail.
Perfecte. I repetim també, si no també, a través d'aquest blog o pàgina web, que és protectoranimalslidiaargilés.blogspot.com, protectoranimalslidiaargilés.blogspot.com. Lídia Argilés, la presidenta d'aquesta protectora d'animals de Lleida. No tenim més temps, però espero que hagin fet un petit repàs, com a mínim, de totes les coses i, sobretot, i tornem a avisar, actualment falten recursos. Per tant, és molt important també que la gent pugui posar-s'hi en contacte amb vosaltres. Lídia.
Una petita.
Digues, sí, ha afegit, i tant.
A tots els voluntaris, a tots els que som animalistes, força i salut per poder superar els mals temps que tenim. Va?
Sense cap mena de dubte, queda dit. Lídia, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Li dedicàvem aquest espai al cantant Roberto Carlos. No és a dir que nasqué l'any 1968 i que el seu èxit va ser enorme, que va vendre més de 150 milions de discs i que fou en el seu temps l'únic llatí que guanyà el primer premi a la Festival de San Remo a Itàlia. Escolteu Sentado a la Vera del Camino, que canta junt amb la Eidia Gorne, i aquesta vegada no podeu negar que no coneixeu la cançó. Doncs és la sintonia d'aquest programa. Ara potser val la pena escoltar-la completa. Es diu El Progreso. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Ya no puedo más quedarme aquí a esperar que un día de repente tú regreses junto a mí. Tantos coches y camiones apurados pasan frente a mí. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene fin.
Mi mirada vaga en la distancia de un camino triste. de la tristeza y la nostalgia de tu amor aún existe. Y este sol que quema en mi rostro lo poco de alegría que me queda cuando pienso que tal vez yo pueda verte un día.
Yo quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Y de pronto llueve sin parar, y entonces lloro tanto. Y las gotas de la lluvia sin querer se confunden con mi llanto. Busco en todos los lugares tu cariño y no encuentro nada. Y me quedo por las noches sin dormir, imaginando tu llegada. Yo quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Ya no puedo más quedarme aquí.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo.
y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, avui parlarem del Parc Vallparadís. On està aquest parc?
Doncs és el Parc Central de Terrassa, que està comprès a la vall dels torrents de Vallparadís i Montner. Vallparadís és un dels parcs urbans més grans de Catalunya, el pulmó verd de Terrassa, i ha esdevingut l'escenari de moltes activitats lúdiques i culturals, entre les quals destaca el Festival de Jazz de Terrassa.
I què hi trobem, aquest parc? Com està estructurat? A veure...
Hi trobem un estany que funciona com a piscina a l'estiu, un auditori i el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, el castell de Vallparadís, el centre de documentació i museu tèxtil, la Casa Bauman i els hospitals de Sant Llàtzer i de la Mútua de Terrassa.
I de la vegetació?
Està formada per roures, alzines, faig, cirerers i plantes arbustives.
I jo us diré que de la fauna més comú que hi habita, doncs a part de les aus urbans, com colons, pardals, merles, verduns o garses, degut a la seva proximitat de Terrassa a la Serra d'Ubac, també hi troben lloc per viure diverses aus rapinyaires, com per exemple els mussols i les òlibes, i també petits mamífers com són els ratpenats i les musaranyes.
I podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament de Terrassa, www.terrassa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Greyfriars Bobby, el gos més fidel del món. Greyfriars Bobby va ser l'inseparable company de John Grain, un vigilant de seguretat a Edimburg, Escòcia. En morir John, com a conseqüència de la tuberculosi, Bobby es va passar la resta de la seva vida, ni més ni menys que 14 anys, al costat de la tomba del que hi havia estat el seu company i amic. En morir Bobby, va ser enterrat a les portes del cementiri, el més a prop possible de la tomba d'en John, ja que, per considerar-se un indret sagrat, no va poder ser enterrat dins. Lady Barber Scout, aristòcrata i filàntropa anglesa, Per homenatjar la fidelitat d'aquest gos, va fer construir una estàtua i una font en un costat del pont de Jordi IV, a Edimburg.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profunds problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.